Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
El càncer de pell afecta un volum molt important de la nostra població. De fet, té una prevalença que supera els 1.100 casos per cada 100.000 habitants, xifra que suposaria que en l'àrea de referència hi hauria més de 4.000 afectats per aquesta patologia. Avui, Dia Mundial del Càncer de Pell, nosaltres volem conèixer una mica més sobre aquesta malaltia i, sobretot, obtenir les claus per prevenir-la. Ho fem parlant amb la Mireia Sàbat, coordinadora de dermatologia del Parc Taulí. Bon dia, doctora.
Bon dia.
Quin tipus de càncer de pell hi ha? Perquè existeixen diferents.
Sí, hi ha diferents tipus de càncer de pell. El més freqüent és el càncer cutani, que diem no melanoma. És el que veiem cada dia a les consultes de dermatologia, per exemple, de l'hospital, doncs on diagnostiquem aproximadament uns 5 cada dia. I després està el càncer cutani melanoma, que és menys freqüent, però que bueno, de vegades ens sona més perquè és més agressiu. Llavors, doncs, hi ha aquests tipus. Dintre del no melanoma hi ha diversos tipus, però per simplificar serien aquests dos grans grups.
Perquè és important, també, avui, no? Doncs incidir encara doncs, a marcar en el calendari que existeix doncs, un dia, no?, per tenir en compte que existeix aquesta malaltia.
Sí. És important doncs, la conscienciació de que de la pell doncs, podem tenir lesions importants que poden comportar doncs, un problema per la nostra salut i moltes vegades ens passa amb els nostres pacients que venen a la consulta i els diagnostiquem un càncer i no pensava que d'una lesió de la pell pogués tenir totes aquestes conseqüències. Doncs conscienciar és important per estar al tanto de la pell, de qualsevol cosa que ens surti, doncs consultar-la.
Quins són els càncers que tenen més mortalitat, una mortalitat més alta? El melanoma, no? Entenc?
Sí, és el que dèiem, que el melanoma és el més agressiu de tots els càncers de pell i perquè té aquesta capacitat de que pot, si no es diagnostica a temps, doncs pot donar metàstasis i pot conduir a la mort del pacient.
Quins són els símptomes? Com es detecta?
Una mica diferent en el càncer cutani no melanoma que en el melanoma. En el càncer cutani no melanoma, en general, doncs seria sobretot que el pacient nota una crosta que no cura, una crosta que cau, torna a sortir, no acaba de curar al llarg dels mesos. Comença petit i va creixent. Això seria, en general, la sintomatologia que el pacient pot notar. En quant al melanoma, doncs ja seria una piga que ja teníem que canviava, o una nova piga que ens apareix, una taca fosca, nova, doncs és diferent la presentació d'una i l'altra, però en qualsevol cas són lesions que no teníem i que, per tant, doncs, s'han de consultar al metge de capçalera.
Són aquests senyals d'alerta, no?, que ens haurien doncs, d'això, no?, d'apuntar que alguna cosa no funciona bé. A quin perfil de persona també se li manifesten més aquest tipus de càncer?
Home, el càncer cutani, com que està molt relacionat, a part de la genètica i el tipus de pell, amb l'exposició solar, tant amb el sol de l'estiu com la crònica de treballar a l'aire lliure, doncs clar, com més acumulem aquesta radiació al llarg de la vida, més risc tenim. Per tant, les persones més grans, doncs més risc tenen, però també en veiem de joves, però a mesura que anem fent més anys acumulem més radiació i, per tant, la pell té més risc.
És allò que diuen que la pell té memòria, no?
Ah, exacte. Sí, anem acumulant aquestes mutacions que produeix el sol fins que arriba un moment doncs, que apareix la lesió maligna.
En quin punt de l'evolució de la malaltia també us arriben més casos?
Per sort, la majoria doncs ens arriben doncs, en un estadi que podem fer tractament quirúrgic o local i el pacient queda curat seguint uns controls. Però sempre hi ha els casos en els que no.
Se'n fa una detecció precoç o en els últims anys s'ha apostat per fer aquesta detecció
sí.
O també per l'educació no? de la població, dels perills que té també
sí,
aquest
clar,
tipus de càncer?
Clar, que s'incideix molt doncs, en això, en la detecció precoç, en buscar doncs, aquestes lesions que comencen, doncs, perquè llavors el pronòstic és molt més bo, per tant aquí doncs, és molt important la detecció precoç.
Parlem també dels tractaments. Com se sol tractar un càncer de pell?
Doncs també dependrà del tipus de càncer. En la majoria d'ells, diguéssim, el tractament inicial per la majoria d'ells doncs seria la cirurgia, el treure aquesta lesió de la pell, per també per poder analitzar-la, veure si és més profund, menys, i poder llavors, en funció d'aquesta biòpsia, doncs veure què hem de fer en cada cas més adequat. Per tant, comença per la cirurgia i aquí en funció, potser ja aquí ja estem, si està trobat a temps, però si no, doncs ja llavors doncs, hem d'indicar doncs, més tractaments o més cirurgies o inclús amb tractament de ganglis o tractaments ja més generals sistèmics, que diem.
Han canviat molt els tractaments en els darrers anys?
Sí, sobretot en el melanoma, en els últims anys s'ha donat molts tractaments, moltes opcions de tractament pel pacient, molta investigació, i aquesta investigació doncs, ha tingut aquest fruit no?, d'augmentar la supervivència d'aquests pacients amb malaltia avançada. Això ha fet que abans la mortalitat dels pacients amb melanoma avançat era del 100%, es morien tots els que estaven en una fase avançada, i ara doncs, amb aquests tractaments molts d'ells doncs, tenen una supervivència més a llarg plaç i bueno, hi ha molt avanç en aquest aspecte.
Afortunadament, no?
Sí,
ha canviat
tant,
molt,
sí,
clar,
sí.
Ha augmentat l'esperança de vida. Quines seqüeles poden provocar aquests tractaments, també?
Home, la seqüela, sobretot, si parlem de la cirurgia, que és el que fem més en gairebé tots els casos, doncs, clar, depèn d'on ens afecti aquestes lesions i tenint en compte doncs, que la cara és la zona més exposada al llarg de la vida, doncs moltes d'aquestes lesions, sobretot del càncer cutani no melanoma, apareixen a la cara. Per tant, quan apareix aquí i hem de fer una cirurgia, doncs pot ser una cirurgia agressiva per a la zona, si és una parpella, si és el nas, en quant a deformitats, en quant a l'estètica, ètica, doncs quedi malmesa, no? Per tant, encara que es poden curar molts d'ells, la seqüela d'una cicatriu, de veure-t'ho, doncs, que la parpella no estigui bé, doncs és una cosa doncs, que el pacient, encara que estigui curat, allò li queda per sempre.
Parlem de la prevenció, també, no? Suposo que passa per no prendre el sol o per l'ús, no?, de també doncs, sistemes de protecció.
Sí, clar, la prevenció, el que nosaltres podem fer perquè la genètica no la podrem canviar i si som rossos, ulls clars i la pell més sensible no ho podrem canviar, l'única cosa que podem incidir doncs, és en la protecció solar i és molt important doncs, conscienciar perquè encara que sembli que es diu, doncs els pacients quan venen a la consulta em diuen, hi puc prendre el sol? Bueno, és que prendre el sol, no hauríem de prendre el sol. Perquè el que dèiem doncs, és més radiació per la nostra pell, per tant, no hauríem de prendre el sol, altra cosa que ens doni amb alguna activitat, però sempre doncs, amb protecció, que per això tenim, doncs, per sort, cremes protectores molt, molt, molt eficaces.
Quina és la forma també correcta d'aplicar-se doncs, a aquests protectors, no? Aquesta crema solar? No sé, cada quant ens l'hauríem de posar?
Sí, doncs és important doncs que s'ha de posar mitja hora abans de l'exposició solar. Si nosaltres arribem a la platja o a la piscina i ens la posem, estem una estona desprotegits. I això és important perquè en aquella estona, segons el tipus de pell, ja ens podem posar vermells. Per tant, seria tenir el costum doncs, de posar-nos-ho abans de sortir de casa, que a més doncs, està menys pringós, no hi ha sorra, ens ho podem aplicar millor, la quantitat que toca. Després també sempre hi ha el dubte de quin factor fem servir, no? Hem de tenir en compte que per sota de 15 és com si no ens poséssim res. Per tant, hauria de ser mínim 15, però clar, el millor seria posar-se 30 o inclús 50, perquè la protecció, el número de protecció aplicat en un laboratori no és el mateix que el que ens apliquem a la pell, perquè sempre ens posem, s'han fet estudis doncs, que ens posem menys de la meitat del que estaria
recomanat no?
per protegir aquests 50 de protecció. Per tant, la quantitat ha de ser generosa.
Generosa,
generosa.
I sobretot amb els nens també, m'imagino.
Sí,
no?
sí, quantitat generosa, posar-la mitja hora abans, repetir-la si ens banyem, doncs anar-la repetint, màxim són les 2 hores també repetir-ho. I també doncs, tenir en compte que la protecció total amb les cremes no existeix, no tenir aquesta falsa seguretat, per tant, fer servir parasol, sempre anar a la platja amb parasol, si cal estem més estona, samarreta, gorra, ulleres de sol. És molt important evitar les hores del centre del dia, de 12 a 3, 4, és quan la radiació és més gran. Per tant, aquestes hores s'haurien d'evitar d'estar a ple sol.
Aquesta exposició, no? En aquestes hores també. al llarg de l'any, la resta de dies, també ens hauríem de posar crema solar, almenys a la cara?
Doncs depèn d'una mica de l'activitat que tinguem. Clar, si no és el mateix una persona que treballa a l'aire lliure, que llavors s'haurà de protegir molt més perquè acumula moltes hores, que la persona que està a dins d'un treballador administratiu, sí, en un despatx, llavors no està exposat. I també depèn del tipus de pell o de si tenim taques i volem prevenir-ho més, doncs ens ho posem cada dia. Uh-huh. O sigui que una mica depèn de l'activitat que fem diàriament, hem de posar-la més o menys. Si ens la posem no està de més. Que ja
aniria bé. I cada cop hi ha més persones, sobretot dones, no?, que també utilitzen una crema hidratant amb un punt de protecció solar. Són útils aquestes cremes o fa que ens confiem i que potser ens acabem cremant?
No, són útils, sí, són útils posar-les, sí, tenint en compte que a vegades doncs, porten proteccions molt baixetes, el que dèiem, de 8, llavors, bueno, sí, clar, no confiar-nos, però n'hi ha que porten més protecció, inclús n'hi ha de 50, hidratants amb protecció 50, de manera que amb una sola crema al matí ja ens posem la protecció i anem més tranquils. L'haurem de repetir, però bueno, ja la primera capa la tenim.
I també penso, és important, no? I m'imagino també protegir-se d'altres parts del cos, penso els ulls o fins i tot si ets calb, també.
Sí, clar. És molt important els homes que van perdent el cabell perquè és una zona on també hi ha molta incidència de càncer cutani en els homes que tenen calvície. I doncs, per tant, s'ha de protegir molt. Aquí és molt difícil posar cremes, si hi ha algun cabell pel mig o si no n'hi ha, doncs queda pringós, els homes no són gaire aficionats a posar-se crema, llavors és millor la gorra. Però en les dones també, perquè les dones, la zona del, per exemple, de la ratlla, del cabell, allà també hi veiem que al llarg dels anys apareixen carcinomes i persones rosses amb el cabell més finet no protegeix del tot. Per tant, també tenir en compte que si estem a l'aire lliure, en sol, portar un barret doncs és important també.
En països no mediterranis, l'índex de càncer de pell és o són més baixos?
Clar, tot depèn de la situació geogràfica, doncs varia aquesta exposició al sol, clar, sí, ens variarà. Nosaltres, clar, sí que tenim sol durant molt temps, nosaltres a l'hivern també hi ha sol fort i ens hem de protegir també, segons clar. Quin dia.
I ens exposem moltes més hores, no? També sí, la nostra vida convida, no?, a sortir al carrer,
a prendre alguna cosa. Sí.
Hi ha algunes edats on no és recomanable prendre el sol? Per exemple, nadons o gent molt gran?
Sí, clar, els bebès, doncs, per sota de 2-3 anys no seria recomanable exposar-los al sol, perquè la seva immunitat no està madura i, per tant, l'exposició solar s'hauria d'evitar. No cal, o sigui, posar les cremes, però que són unes cremes diferents, amb un filtre físic, però evitar l'exposició d'aquests nadons, perquè aquí doncs, el dany que se li pot fer és molt més gran.
I per acabar, clar, per la gent que potser doncs, una de les causes del seu càncer de pell també són genètiques, no sé si també és recomanable doncs, fer-se una visita per aquests antecedents familiars?
Sí, sobretot en el càncer melanoma és la genètica, els antecedents familiars són importants i sempre recomanem als familiars que es revisin per veure quin tipus de piga són. I després hi ha l'altre grup doncs, en el que ja està diagnosticat d'una predisposició genètica amb una mutació, que llavors ja segueixen uns controls més estrictes, però quan hi ha un diagnòstic de càncer, sobretot de melanoma, doncs sí que és bo explorar a la família propera per detectar lesions.
I s'ha detectat si en els darrers anys també hi ha cada cop més nens afectats per aquest tipus de càncer?
Els nens, per el que dèiem, de l'acumulació de radiació, encara que poden haver rebut molta radiació, i això els marcarà el risc de càncer en l'edat adulta, és molt poc freqüent el càncer cutani en la infància. Però sí que l'exposició solar en la infància, el que dèiem, és el que marca el risc en l'edat adulta. O sigui, no els hi sortirà, però tenen aquesta predisposició per tenir-lo més endavant. No?
Clar, la llarga sí, per això és important també no fer els deures, com deia, clar, no? Des de clar, ben clar. Petits doncs, a prendre totes aquestes recomanacions. Per acabar, vol afegir alguna cosa més en el Dia Mundial del Càncer de Pell?
Sí, que amb tot això que diem tampoc vol dir que no puguem disfrutar de l'aire lliure, del mar que tenim, de fer activitats a l'aire lliure, ni molt menys, però amb la tranquil·litat d'anar protegits, de tenir aquesta conscienciació, de no cremar-nos, de portar roba adequada, tapar-nos el parasol i poder disfrutar, no?, de tot això.
Doncs ara ja sabem la teoria, ara posar-la en pràctica. Exacte. Moltíssimes gràcies, doctora.
A vosaltres.